Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51 i 7 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre. És temps de la informació territorial aquí a l'informatiu de l'Hora 14. La central nuclear d'Ascó dona feina a 1.245 persones. D'aquestes, només la meitat, 611, viuen a l'àrea d'influència de la central. L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, ha qualificat aquesta xifra d'insuficient i demana a les empreses de la nuclear que contractin més gent del territori. Tenim 8 minuts per analitzar aquesta i d'altres informacions que comencen ara mateix. Benvinguts a l'Hora 14. Doncs bé, d'aquestes 1.245 persones que treballen a la central nuclear d'Ascó, 528 pertanyen a NAF, l'empresa propietària, i 717 treballen per altres empreses subcontractades. La plantilla d'aquestes empreses, a més, augmenten gairebé un miler de treballadors temporals més quan hi ha un període de recàrrega. Els alcaldes de la Ribera d'Ebre reivindiquen des de ja fa temps que en les recàrregues es discrimini positivament els treballadors de l'àrea d'influència nuclear. Josep Maria Buixeda és l'alcalde d'Ascó.
Ja sabem que el dret al treball és un dret universal que té tothom, però no hem de perdre de vista que l'emplaçament està on està i nosaltres hem de lluitar per la nostra gent. Existia una plataforma en la qual cada ajuntament introduïa els currículums dels seus veïns perquè les empreses subcontractistes a l'hora de la recàrrega poguessin contractar la gent. Llavors això va portar una controvèrsia, realment no ens hem assentat a negociar absolutament res i estem pendents de tot això.
Els directius de la central nuclear asseguren, però, que el personal que contracten molts cops requereix d'una formació molt específica i insten els polítics del territori a promoure la formació adreçada a aquests llocs de feina. Seguim amb més notícies en referència a la central nuclear. Saludem ja l'Andreu Prunera. Bona tarda, Andreu.
Bona tarda.
I és que l'alcalde d'Ascó també reivindica una nova ordre ministerial que gestioni els residus nuclears que es dipositen en magatzems temporals individuals mentre no estigui construït el magatzem centralitzat de Villar de Canyes. Els ajuntaments reben compensacions econòmiques pels residus que hi ha a dins de les piscines de les centrals, però no pels residus que hi ha en aquests magatzems individuals.
Segons Buixeda, la llei hauria d'establir unes compensacions similars pels residus que s'emmagatzemen en sec respecte als que hi ha a les piscines de les centrals.
Tenim una ordre per a aquells combustibles que estan a les piscines. Estem parlant del magatzematge en sec, que vol dir que o bé s'haurà de modificar l'ordre ministerial existent o bé se n'haurà de crear una entrada específica que regula tot això. Per tant, el municipi d'Ascó puc afirmar que enguany hem recaptat dels residus d'Enresa uns 600 i pico mil euros.
La xifra que rep cada ajuntament s'estableix depenent de la llunyania respecte a la central nuclear d'Ascó i també pel nombre de recàrregues de combustible que efectua la planta durant l'any. D'altra banda, el secretari d'Indústria Nuclear en funcions, José Manuel Redondo, ha insistit des d'Ascó en que els magatzems individuals han de ser sempre temporals i només estan en funcionament mentre no es posi en marxa el magatzem centralitzat de Villar de Canyes. Redondo insisteix en que l'MTC ha d'entrar en funcionament a Villar de Canyes o en algun altre lloc de l'Estat i ha descartat que els residus de Vandellòs 2 s'acabin transportant al magatzem individual d'Ascó.
Canviem de tema. L'eurodiputat Francesc Gambús s'ha adreçat a les institucions europees per demanar que intervinguin per tal de que l'empresa Arcros assumeixi la descontaminació dels terrenys afectats a Flix. Gambús ha elevat aquesta reclamació a la Comissió Europea perquè garanteixi el compliment de les resolucions ja adoptades, com és el cas d'una que es va aprovar al Parlament Europeu aquest passat mes d'octubre, i en aquesta resolució sobre la política de reindustrialització europea s'exigeix a les empreses que descontaminin les plantes tancades en un termini raonable, facilitant vies de recuperació per a les autoritats locals.
A través de diverses preguntes parlamentàries, l'eurodiputat ha assenyalat que en moments d'aqüífers subterranis s'han detectat concentracions de mercuri i altres contaminants que multipliquen per centenars o milers els límits que fixa la legislació vigent. Gambú reclama així a la Comissió Europea que estudiï el cas particular de la descontaminació de Flix per tal d'investigar si s'ha infringit la normativa ambiental de la Unió.
I la Generalitat obrirà un expedient a Renfe després de que el tren que havia de sortir ahir poc abans de les 9 de la nit de l'estació de Tortosa ho fes amb una hora i mitja de retard perquè no hi havia maquinista. Renfe ha explicat que va assignar per error un maquinista que estava de baixa i que el maquinista de reserva, que en aquell moment es trobava a Tarragona, es va haver de desplaçar fins a Tortosa en taxi per fer-se càrrec del tren i traslladar els viatgers fins a Barcelona. Més coses, anem ara a Riba-roja d'Ebre, perquè els 11 forts de gingebre de la població i el seu pou de gel són nous béns culturals d'interès local. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha reconegut aquesta distinció en aquests elements del patrimoni del municipi que han estat catalogats i estudiats per l'Associació d'Amics de Riba-roja d'Ebre.
L'alcalde Antonio Suárez assegura que és una bona notícia pel municipi i agraeix la tasca etnològica que han fet voluntaris de Riba-roja d'Ebre.
He d'agrair des d'aquí la immensa feina que està fent el grup Amics de Riba-roja, que s'ha encarregat de fer tota la recerca etnològica, de descobrir-los, d'estudiar tota aquesta indústria de fabricació d'aquest tipus d'oli, que va ser molt important fins a finals del segle XIX i fins i tot a començaments del XX, de pensar que ja sortien grans caravanes des d'aquí, des de Riba-roja, des de la comarca cap al Pirineu, perquè doncs, era un material de grans aplicacions medicinals per al bestiar i també per als humans. És un patrimoni que pot acabar esdevenint doncs, motiu de tota una visita guiada al terme municipal de Riba-roja d'Ebre.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va reconèixer el pou de gel i els forns de gingebre com a béns d'interès local, ja que en municipis de menys de 5.000 habitants la potestat de fer aquest reconeixement recau en l'ens comarcal.
I des d'avui, durant les properes 3 setmanes, hi haurà restriccions a la carretera que puja al mirador del cim del Caro al Parc Natural dels Ports. Unes restriccions que es fan per les obres de millora que comencen ara a l'accés des de la cruïlla del Mascà després dels treballs que s'han fet per tal de remodelar aquest mirador. El cim del Caro, de 1.441 metres, és el més alt del massís dels Ports.
Francesc Gas, alcalde de Roquetes, explica que aquestes obres eren molt necessàries perquè la carretera estava molt deteriorada en aquest tram.
Una carretera que ara està bastant deteriorada i que per part de la Diputació de Tarragona se durà a terme una actuació per tal de que el car quedi en millor estat. De fet, és conseqüència també de l'acabada ja de les obres del nou mirador que s'ha ubicat al mateix cim de Caro. Doncs el que vol, el que es pretenem és que es tingui un bon accés per a tots els visitants que allí pugen regularment.
Les obres de remodelació del mirador van començar el passat mes d'abril i han permès instal·lar una nova plataforma de fusta, a la qual s'arriba des d'una passarel·la accessible per a persones amb mobilitat reduïda. També s'ha incorporat senyalització interpretativa adaptada a persones cegues, a més d'un estacionament per a 6 vehicles i una plaça específica per a persones amb mobilitat reduïda al costat del mirador. També s'està treballant en les obres d'adequació de l'antiga casa forestal de Cova Avellanes, que ha de servir com a espai de reunions o activitats formatives.
I acabem amb un seguit de notícies amb un format més breu. La retirada del monument franquista del Coll del Moro es podria produir en breu.
L'Ajuntament de Gandesa està pendent de la resolució final de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per autoritzar els treballs i que la Diputació de Tarragona pugui retirar el monòlit. El projecte ja està llest.
I la d'Armosona, Sara Blanc, fa vibrar el públic i els crítics d'òpera com a Zerlina, l'òpera Don Giovanni de Mozart.
La soprano va interpretar per primer cop l'obra a Sabadell aquest cap de setmana i durant aquest mes de novembre visitarà Lleida, Manresa, Sant Cugat, Granollers, Reus i Tarragona.
I Arnau García Bello ha guanyat el primer concurs d'Instagram convocat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Així s'emporta dos entrades a PortAventura gràcies a una imatge compartida a la xarxa el passat 18 d'agost, on se'l pot veure en primer pla gaudint del carnaval d'estiu a la Festa Major de Flix.
I amb aquestes notícies ho deixem aquí. La informació hi torna a la informació de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat tornen a aquesta casa a les 7:50, a l'hora 25, amb l'Andreu Prunera, i continua, a més, tota l'actualitat a la cadena SER. Que acabin de passar un molt bon dia. Fins demà.